de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i ja estem en companyia de Rere en Cope, però des de Lleida. Estem a Setmana Santa, però nosaltres et seguim acompanyant durant tota aquesta Setmana Santa. De fet, estarem amb tu fins dijous sant, divendres no, que és festiu, i dilluns vinent és el dia de la mona, confinats, però també ens l'agafem de festa. Però, escolta, que estem aquí, des de Lleida, fem ràdio des de Lleida i parlem de les coses que ens interessen, les que passen aquí, a les comarques de Lleida. Espero que estiguis molt bé, des d'on ens estiguis escoltant. Són les 12:20 minuts, dimarts 7 d'abril del 2020, hores d'ara, fregant els 14 graus a la ciutat de Lleida, 4 gotes aquest matí. D'aquí uns minuts parlem amb l'Armando Álvarez, a veure quants litres per metre quadrat s'han recollit. No sé si ha arribat fins i tot a un litre per metre quadrat, veurem, que jo tampoc estic tota l'estona a la finestra mirant el temps. Per això hi ha l'Armando, que l'Armando sí. I ell sap exactament, escolta, el vent, la pluja, la quantitat d'aigua, la quantitat d'hores de sol, que per cert avui són baixes, de moment. És un dia gris, núvol. Veurem quina és la tendència d'aquesta Setmana Santa, meteorològicament parlant. També farem una passejada per l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlem amb el nostre advocat, com tots els dimarts, i avui el tema és el tema dels lloguers. Des dels dos punts de vista, des de si jo estic llogant el meu pis i si jo sóc llogater d'un pis. Ja sabeu que hi ha un... Bueno, els polítics van traient decrets, històries, que normalment són poc clars, són poc entenedors i no sabem si ens hi podem acollir, si no, si em perdonen el 50%, després me'l podran reclamar, ho he de posar per escrit, què he de fer? Doncs això en parlarem tot seguit ara amb Q2 Consultors, al nostre espai d'advocats. També avui parlarem amb el Cosme García i de la ciutat de Lleida, de tot el que s'està cancel·lant del mes de maig. Ahir ja es va confirmar que també quede aplaçat o cancel·lat el tema de Moros i Cristians, la Festa Major de Lleida, la Fira de Titelles aplaçada fins al juliol. En parlarem amb el Cosme i amb la Helena Ferre, de l'Ajuntament de Lleida, regidora. A partir de la una, al migdia de Lleida, gastronomia. Sí, gastronomia. Avui connectarem amb la denominació Costers del Segre, amb la DEO Costers del Segre, perquè tenen en marxa tota una sèrie d'activitats a les xarxes socials i volem que ens ho expliquin i que hi puguis participar també, perquè hi ha un concurs en marxa. Hi ha 2:15. Parlarem amb el president de l'Associació Empresa Familiar de Lleida, amb el Marc Ceron, per a veure les empreses familiars com estan portant aquest tema. No la part sanitària, sinó tota la part laboral i econòmica. I ens plantarem a les dues. Avui parlarem de molta gastronomia, sí. Parlant amb el Toni Márquez, que és el propietari del restaurant Aggio, de Lleida. Amb ell parlarem, doncs, aviam, com se sent, com ho porta això de tenir el restaurant tancat. Parlàvem la setmana passada amb el gerent de la Federació d'Hostaleria, amb el Ramon Solsona. És una de les... dels gremis més afectats, l'hostaleria. Parlarem amb un propietari d'un restaurant, amb el Toni Márquez, del restaurant Aggio, a veure això de tancar tot el que queda a la cuina, què se n'ha de fer, com es conserva, i a més, també s'ha volcat a les xarxes socials, que segueixen la gran finestra avui en dia de moltíssima gent. Des d'ara fins a arribar a les dues, com sempre, un plaer que ens acompanyis, i gràcies a tu, que ens escoltes, presumiblement des de casa. Ahir ens van donar les notes, a nosaltres, i som la emissora de ràdio que més oients guanya, i especialment a Lleida. I això, com et deia ahir, només és gràcies a tu, que ens escoltes des de casa. 12:24, busquem aquesta previsió meteorològica, connectem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, hem arribat al litre o no?
No han arribat al
litre
de la ciutat de Lleida, poca cosa, les precipitacions estan sent minces, més abundants dins de la petitesa al sud de Lleida. Tenim com a màxim gairebé 5 litres oliola, que està a la Noguera, però la majoria són 1, 2, 3 litres, 3 a les Borges, gairebé 3 també a la Granadella, tot plegat poca cosa, i el dia continuarà pues, amb aquestes precipitacions febles, minces. De fet, l'arc de precipitacions ja ha passat el Segrià i el Pla d'Urgell, d'aquest moment està sobre l'Urgell, la Segarra, l'est de la Noguera, el Pallars Jussà, sud de l'Urgell. Bueno, el dia continuarà núvol, amb precipitacions febles, disperses, intermitents, tot plegat, poca cosa, potser a final de la tarda ja s'obririen algunes clarianes i obririen pas a una setmana que demà ja tindrien sol i núvols alternant amb temperatures que avui potser quedaran a la ratlla per sota de 20 graus, però a partir de demà ja s'enfilaran per sobre de 20 graus i cada dia una miqueta més, tant dijous, divendres, 23, avui podem allargar fins diumenge les previsions. Sembla que fins diumenge dominaria el sol amb temperatures per sobre dels 20 graus, gairebé totes, fins i tot al Pirineu, almenys durant les tardes, i al final de diumenge podien arribar precipitacions i a dia d'avui, que això pot variar, sí que donen un dia ja més tapadot amb pluges de cara al dilluns de Pasqua. Bueno. Però com queda molt, estem encara dimarts.
De totes pues, maneres, a la situació que pues estem aquí, aquest any t'ho perdonarem, eh?
Pues sí, pues és veritat, perquè, bueno...
Ja saps que l'home del temps, sempre que fa mal temps, el culpem, eh?
Si fos bon temps, tindrien la temptació de sortir, i si plou, mira, col·laboraran en la seguretat de no sortir.
Bromes a part, aviam...
Volia fer-te un altre punt, sí, una mica diferent als altres, i és que, entre mig dels darrers 80 anys, els 20 graus a Lleida, consolidats, arriben a la segona quinzena de març d'enguany, ha trigat una mica fins al 4 d'abril, tot i que hem tingut algun dia al mes de març de més de 20 graus.
Els 20 graus, em dius, a la segona quinzena del mes de març.
Sí, entre 18 i 23 de març, que surt la mitjana, enguany una mica més retrasat, consolidats, vull dir. Sí. Els 25 graus arriben a final d'abril, entre el 25 i 30 d'abril, això és la mitjana.
Ah, sí.
Pot variar amunt i avall. I els 30 graus, que em sembla que ens anirien bé en aquesta situació actual, pues ja arriben entre el 22 i 27 de maig, aproximadament. Això no vol dir que algun any s'avanci o no.
Però escolta, segons l'observació que m'estàs dient, veig que cada mes es guanyen 5 graus entre el març i el maig.
Sí, se
aproximadament, i parlem de mitges.
L'ascens és importantíssim, d'un mes a l'altre, de 4 a 5 graus, fins que arriben a l'estiu. I bueno, recordarem que el 2011 sí que va ser extraordinari la primera desena d'abril, perquè van tenir una mitjana de 27 graus i 3 dies de més de 30.
Mare
el 9 d'abril, 33. Bueno,
a veure, si confirmen que la calor li va malament al virus, que faci tanta calor com vulgui. O sigui, obrim les estufes de Lleida, això ho tinc claríssim. Però científicament això encara no està confirmat.
Però sembla que tots els virus respiratoris s'apaivaguen o acaben desapareixent, o la seva viabilitat és més curta en superfícies quan les temperatures són més altes o quan t'hi dona el sol, la radiació ultraviolada. Que destrueix l'ADN o l'ARN, en este cas, del virus. Això diuen el que és anat sentint dels viròlegs, que són realment els experts.
Sí, els que han de parlar, sí.
Nosaltres no podem dir més lo que repetir el que ells diuen.
Sí.
Pues de moment, avui núvol i a partir de demà més sol.
Molt bé. Armando Álvarez, demà tornem a parlar. Gràcies.
Fins demà. Bona tarda.
I nosaltres, directes cap a l'actualitat informativa, ara t'explico una curiositat.
Ope Lleida. Estàs informat.
Mira, avui és el Dia Mundial de la Salut. 7 d'abril. Dia Mundial de la Salut. No n'havíem parlat mai tant de salut com ara. Però no hem d'oblidar que estem parlant d'una cosa concreta, del coronavirus, que et posa malalt d'una manera concreta. La resta de malalties segueixen, Parlàvem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer de que, evidentment, s'ha de seguir fent els tractaments, els processos, la prevenció, el diagnòstic precoç, tot això segueix, per desgràcia, d'altres malalties importants. Tot segueix, per desgràcia. Però avui és el Dia Mundial de la Salut, dic justament quan el tema de la salut és el nostre plat de cada dia. Cada dia estem parlant de salut, amb més o menys encert, però cada dia. Mira, el que són les coses. Us en recordeu d'un personatge que es diu Boris Johnson, que és el primer ministre d'Anglaterra? Aquell que primer va dir... és una tonteria, això. Això del coronavirus, tonteria. Mira, saps què? A Anglaterra nosaltres el deixarem lliure. Aquí ni una mesura, perquè així tothom s'infectarà, tothom ho superarà, i ja està, i quedarem immunitzats i serem els més xulos del món. Presumptament, amb d'altres paraules, però va venir a dir això. La comunitat científica, que al final són els que ja en tenen, o la majoria, es va posar les mans al cap i li va dir, home, però escolti, vostè dediques a fer política, que presumptament és l'únic que sap fer. Dic presumptament, és un altre debat. Presumptament. Però de l'altre, pregunta als experts. Bueno, al cap d'unes setmanes, quan es va començar a disparar el tema de contagis a Anglaterra, llavors va confinar 3 mesos a la gent de més de 65 anys, així de cop. Val? D'avui per demà. Tens més de 65 anys, confinat a casa, 3 mesos. Mínim, 3 mesos. Bueno, i ara ja està. O sigui, ja se'ls hi està anant de les mans i ja entren com la resta. Vinga, comencem amb confinaments i prevenció, etc etc. Bueno, doncs Boris Johnson va començar a tenir símptomes, farà 11 dies. Fa 2 dies el van haver d'ingressar a l'hospital perquè no li marxava la febre i seguint els símptomes. Ahir el van haver d'ingressar a la UCI, No encara amb respiració assistida, però sí ja amb oxigen, i perquè la cosa empitjora. I ara a Anglaterra ja temen per la seva salut. Val? La persona que va dir, tranquils, aviam, i que es recuperi, com tothom, és el que diem sempre, que no mori ni una persona més, almenys d'això, o de res, de malaltia, oi? Però el que diuen, hi ha una dita en castellà, por la boca muere el pez, és un bocamoll, doncs ara s'ha vist. Les xifres, a Espanya, hem superat els 140.000 casos, 140.510, fregant ja les 13.000 morts, s'ha trencat una tendència que teníem positiva d'aquests darrers 3 dies, la mortalitat ha augmentat, estem amb 13.798 persones que han perdut la vida, això amb dades actualitzades a 11:45, i amb 43.208 curats. És una xifra altíssima i molt bona. A Catalunya, 28.000 casos amb 2.900 morts i el Departament de Salut ha confirmat que a Lleida ha mort una persona amb coronavirus a la regió sanitària de Lleida i una altra a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. També s'han confirmat un total de 35 nous casos positius, dels quals 32 són a Ponent i 3 al Pirineu. D'aquesta manera, la xifra de víctimes mortals registrada des de l'inici de la pandèmia és de 30, de 82 a Lleida, i el nombre d'afectats puja fins als 1.098. I els de les altes, els recuperats, pugen fins a 227. A la Vall d'Aran pugen fins a 77 els casos de coronavirus i s'ha hagut de confirmar un nou cas en aquestes darreres 24 hores. Els treballadors del centre geriàtric de Lleida, que es van autoconfinar, tornaran a casa després de 3 setmanes. Això va ser a Lleida, va ser notícia a nivell nacional. Altres companys prenen el relleu després d'establir un protocol de seguretat per seguir amb els 0 casos de Covid-19 en aquest centre geriàtric. La seva directora, la Carol Mitjana, ens explica en què consisteix aquest protocol de seguretat.
Principalment amb la vestimenta, no? Que és les mascaretes, els trajes, les bates de màniga llarga, els guants, els gels desinfectants, uns protocols molt exhaustius de neteja i una manera de neteja també molt protocolitzada, no? Les quals hi ha molts canvis de guants, molts rentats de mans, molta desinfecció de tot el que toquem. Bueno, és una manera de treballar que ens garantitza o ens dona seguretat a l'hora de que entri els equips nous, però també entenem com que serà durant molt temps, perquè al final estem amb la població més vulnerable i l'única eina que tenim avui en dia és aquesta, no? La prevenció.
Molt acertada aquesta darrera reflexió. És una cosa que ara ja ens hem de posar les piles, no pel coronavirus, sinó per una grip, per exemple. La tercera edat és persones amb risc, amb més risc que la resta de la població, i no els podem abandonar com ha passat amb aquesta pandèmia. Ara ens estem posant les piles per entendre'ns, però és massa tard. Sobretot per moltes padrines i molts padrins que ens han deixat. A la llar de Sant Josep de Lleida, sense anar més lluny, 8. 8. 8 que han mort. I 20 que estan afectats. 20 persones, comptant personal inclosa. Per tant, aquesta darrera reflexió la trobo molt acertada. La prevenció en quant a la transmissió de qualsevol tipus de malaltia. Sobretot als àmbits de persones amb més vulnerabilitats. Tercera edat, ho són. I són persones que estan perfectament bé de salut amb les seves coses, però són més vulnerables i, per tant, hem de tenir especialment cura. Per cert, el que dèiem ara amb l'Armando, potser el Dia de la Mona farà mal temps, potser frene a gent que pogués escapar-se del confinament, que no s'ha acabat la lluita, que estem al mig de la lluita, exactament al mig de la lluita, o no sé si estem al mig encara, però estem al mig. I les dos grans eines que tenim al nostre abast, que són fàcils d'implementar, són queda't a casa i renta't les mans. Jo sé que pot semblar una tonteria, però renta't les mans amb aigua i sabó una estoneta, ben rentades. Si surts a comprar quan arribes a casa, ens ho deien ara a la cadena COPE, rentar-se les mans quasi bé per sobre dels guants, a no ser que tinguis una ferida a les mans. Tu tranquil, toca, ves al supermercat i toca les coses tranquil·lament. Quan arribis a casa, renta't, trau tots els envasos, les bosses, ho llences, i després et rentes les mans amb aigua i sabó, però ben rentades, allò que diu, per tots els racons. I ja està. Perquè el tema dels guants és un problema, és igual que les mascaretes. Si no les sabem fer anar bé, correctament, pot arribar a ser un problema més que una solució. Per tant, rentar-se bé les mans. Doncs dèiem, quedar-se a casa i rentar-se bé les mans. El Dia de la Mona, Setmana Santa i setmanes posteriors, hem de seguir quedant-nos a casa. És el que ens han dit, és el que funciona, és el que veiem que està funcionant. Doncs ho hem de fer. Han detectat a Lleida veïns que pugen a l'autobús, que la freqüència d'autobusos ha baixat, però segueixen funcionant, per evadir-se del confinament. I ara la Guàrdia Urbana ho controlarà. És a dir, hi havia gent que agafava l'autobús, donava dues voltes a Lleida, tornava a baixar i, escolta, mira, ja he sortit de casa. Aviam, que no, que ens hem de quedar a casa, que ho sento, que funciona així, això. En fi, veurem com va tot plegat, però la Guàrdia Urbana no descansa, ni els Mossos d'Esquadra. Segueixen cada dia havent d'avisar centenars de persones a Lleida. Parlo de Lleida només, centenars de persones de que s'han de quedar a casa. I, vaja, no serà... Aquí no tenim l'excusa de falta d'informació. Fem una pausa, va, que anem directes als consells dels advocats. Avui parlem de lloguers.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que arriba ja el temps que tenim dels consells amb el nostre advocat. Cada setmana, els dimarts, fem una connexió amb Q2 Consultors i amb Gonzalo Abogados. I aquesta setmana parlem amb el José Luis Gómez. José Luis, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el José Luis Gómez, bon dia a tothom. Que, per cert, a part d'advocat, ja sabeu que és professor de la Universitat de Lleida, que de moment ja han anunciat, José Luis, que aquest any ja, a priori, presencialment s'ha acabat la cosa.
Sí, tindrem que buscar altres mecanismes perquè la gent pugui aprofitar el curs. La veritat és que és un tema, com tots els que ens toca viure, complex.
Sí, sí, a més això, aviam, avui parlem d'això, d'aquí una o dues setmanes veurem la resta de les escoles, primària, secundària, que encara no s'han pronunciat al respecte, però hi ha indicis que diuen que també presencialment no s'hi tornarà aquest curs, veurem com va tot plegat. En fi, la veritat és que vivim una època en aquella que ens hem de fer preguntes de coses que potser no ens haguéssim preguntat mai. José Luis, jo aquest tema sí que no l'havia vist mai, i a vegades actuar amb bona voluntat et pot acabar portant algun problema o no. Parlem dels arrendaments, perquè és veritat que ha sortit moltes notícies i el que vull saber és el punt de vista legal d'aquest punt, doncs de gent que li perdona el lloguer a la persona que li té llogat el seu local o el seu pis, per exemple, però clar, no sé si legalment s'ha de fer algun document perquè això sigui així, no sigui cas que d'aquí dos o tres mesos te'l reclamin.
Bueno, la veritat és que hi ha diversos escenaris, depèn el que és locals és un règim, el que són vivendes és un altre, tot és força complexe i el cert és que hi ha molta gent, particulars, autònoms, pimes, bastant desorientats, bastant decepcionats i un tema de bastant complexe perquè el cert és que entre el propietari i l'arrendatari hi ha una contraposició legítima d'interessos. No? En primer lloc, el que tenia que dir és que la normativa derivada del Real Decret 11/2020 de 31 de març diu que els desnonaments se suspenen en quant a les persones vulnerables, és a dir, durant un màxim de 6 mesos. Per tant, ja ens plantegem que els desnonaments de persones vulnerables s'ajornaran fins al dia 2 d'octubre de l'any 2020, si no hi ha una normativa que ho posposi més, val? En quant al tema arrendaments, sempre estic parlant sempre absolutament de vivenda habitual. No estic parlant ni de local de negocis, ni de segona residència, ni de més, val? Aleshores, en quant a arrendaments, primer, aquells que durant aquest temps se'ls acabés el contracte, pel motiu que sigui, perquè acaba el termini, pel que sigui, hi ha una pròrroga automàtica extraordinària, val? De la vivenda habitual, insisteixo, fins a... se prorroguen 6 mesos més, val? A partir del que l'estat d'alarma finalitza. Pròrroga que és totalment lògica, perquè clar, si jo volia marxar d'un pis i volia marxar a un altre, però ho tenia que buscar, ho tenia que trobar, estan trencades les agències de finques, no puc fer mudances, vull dir... Té lògica la pròrroga aquesta automàtica, si la vull utilitzar, evidentment, si vull anar a un lloc i no tinc cap problema, doncs puc fer la mudança tranquil·lament. Després ja, en el que són deutes, de vivenda habitual, insisteixo, de persones vulnerables, jo faria dos capítols. Un, el que fa referència quan el propietari són el que anomenen grans tenidors o empreses o entitats públiques, bancs o administracions públiques, que en aquest cas se planteja una doble possibilitat. Una, que hi hagi una reducció, una rebaixa de fins al 50% de la renta, val? També durant un període de 4 mesos, o que hi hagi una moratòria, és a dir, una espera, també que no pot, que té un sostre també de 4 mesos. Hi ha una quita o una espera, no? I això ho poden fer les persones que tinguin la situació de vulneració des del 2 d'abril fins al 2 de maig. És a dir, hi ha també un sostre en el qual, bueno, el 2 de maig això no es prorrogui.
Sí.
Però pensem una cosa, vull fer una reflexió perquè se parla molt d'aquest tema i en realitat potser el que la gent no sap és que el 85% de les vivendes dedicades al lloguer són de petits propietaris, o que té una o dues vivendes o tres, però els grans propietaris en realitat no tenen massa vivendes dintre del mercat, val? També hi ha la situació, en casos de situació de vulnerabilitat, quan no es tracta de grans propietaris, aquí també es poden buscar una situació d'aplaçament temporal, d'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renta, ¿vale? I fer una condonació total o parcial amb els mateixos terminis anteriors. Però aquí es tracta també de saber de conjugar una mica els interessos d'uns i d'uns altres. No oblidem també que el propietari que té renda de la vivenda també, a lo millor, viu d'aquest lloguer amb clar, tot o en part, val? O a lo millor té una hipoteca que pagar, a la qual cal conjugar una mica aquestes dues situacions. I després també hi ha unes línies d'ajudes, d'avals avalades a través de l'ICO, que el que ens ajudaran és a pagar el cost d'aquest lloguer sense interessos i durant un plaç de 6 anys que es pot ajornar. Per tant, aquí hi ha una sèrie de mesures previstes per vivendes i particularment per persones amb requisits de vulnerabilitat, que són aquells que estiguen a l'atur, que s'hagin fet un ERTO, que hi hagi una reducció de jornada o que hi hagi una reducció substancial d'ingressos, com seria bàsicament en el cas d'autònoms, cosa que es tindrà que justificar. Per tant, hi ha unes situacions bueno, excepcionals. Per a aquells que els agrada la història, a la Segona República va haver un decret de la Generalitat a l'agost del 36 que era aplicable a tot tipus de lloguer, també als locals de negoci, en què hi havia unes rebaixes del 25 al 50% de la renta. I també a la postguerra, després, durant els primers temps del franquisme, els anys 40, 50 i fins als 60 i pico, també hi havia el que se'n deia rentes legals, hi havia una imposició de rentes forçada. Estem una miqueta amb aquesta situació. Situació que ha abandonat els locals. Els locals els ha abandonat amb aquelles botigues, pues aquí no hi ha res previst. O sigui que tindran que pactar amb un cert seny, propietat i arrendatari, a veure si què fem. Si
sí, José Luis, de totes maneres, el que anava jo és, vale, arribem a un acord. S'ha de fer per escrit? T'ho dic perquè, clar, si jo sóc el propietari del local i arriba un acord i, escolta, i tinc bona voluntat i, escolta, va, fem el 50% durant 2 mesos i d'aquí 3-4 mesos la cosa s'arregla i li dic, escolta, em deus la meitat d'allò, d'aquells mesos, com em cobreixo si jo sóc el que estic llogant?
A veure, caldria dir que des del punt de vista estrictament legal, aquest pacte no fa falta que estigui per escrit. Una altra qüestió és que potser sigui convenient de que sí que estigui per escrit per part dels interessos de les dues parts, on pues, fixem el que fixem, un ajornament, una quita, el que sigui, i el temps que això ha de durar. Si fem un document formalet a través d'un professional, un gestor, un advocat, una persona que tingui algun coneixement jurídic, pues, millor que millor, perquè jo crec que li donarà claretat als pactes. Uh-huh. I si no, pues, podria valdre un escrit casolà signat per les parts en què arriben amb aquest acord. Cal pensar que hi ha molts estudis d'aquests darrers dies, molts articles, que en el cas de que la propietat no vulgui fer cap mena d'ajornament o no vulgui fer cap mena de rebaixa, hi ha una clàusula de lo que se'n diu força major. Val? El que nosaltres al nostre argot diem la clàusula rebus sic stantibus, és a dir, que un s'ha d'adaptar amb aquelles circumstàncies excepcionals. Aha. Que no vol dir trencar el contracte i aquí cada un pel seu lloc, sinó que vol dir adaptar-lo temporalment.
Correcte.
Amb unes circumstàncies, per exemple, en què no hi ha ingressos. No tots els locals no tenen ingressos. Pensem, locals dedicats a la venda de queviures, pues que aquests segueixen tenint activitat, més o menys, i per tant no tots els locals se trobaran amb identitat de circumstàncies. Però cal dir que d'alguna manera jo animaria la gent a que pactés, a que negociés de manera pacífica. No oblidem allò de que vale més un mal arreglo
que
un pleito.
Per
aquí
suposat.
Ho signo, això.
José Luis, estava pensant ara, mentre parlaves, arribàvem a acords. Canviant de tema, però seguint amb aquesta excepcionalitat, ja fa dies que escoltem doncs, que la gent que s'havia de casar en aquesta època estan posposant l'enllaç un any, és a dir, intenten buscar forat a la mateixa data però per d'aquí un any. Hi ha coses que no sé fins a quin punt pot ser un problema, és a dir, si tu has pagat la meitat ja del restaurant, per exemple, i la meitat del viatge de noces, aviam, com ho fas amb això? Si hi ha bona voluntat per les dues parts, suposo que no hi ha problema, però després també hi ha uns tercers implicats, és a dir, igual aquella data està ocupada, igual aquell viatge no es fa amb aquelles dates, no sé, com s'ha de gestionar això?
Sí, efectivament, Ricard, aquí, bueno, fa molt pocs dies també s'anunciava que fins i tot els Jocs Olímpics,
correcte,
que és un esdeveniment internacional, s'ha ajornat un any.
Sí.
A veure, aquest mateix Real Decret, l'11/2000, fa referència a aquest tipus de contractes subscrits entre consumidors, usuaris i empreses que abasteixen de béns o de serveis, no? Aquí podríem incloure comunions, bodes, fins i tot actes acadèmics d'ara de final de curs, i aleshores el que preveu aquí és que, bueno, hi ha un plaç de 14 dies per comunicar pues, que no es vol fer aquest acte o aquesta circumstància que sigui, i el que la llei apunta són unes propostes de revisió entre les parts pacíficament, és a dir, buscar un ajornament, que et donguin un bonus d'aquests diners perquè el puguis emplear més endavant, i en tot cas, si tot això no és possible, fins i tot està obligat l'empresari a reembolsar els diners, val? Menys aquells gastos que hagin sigut ja imperatius, que ja hagin sigut fets i que tenen que acreditar-se desglossadament al consumidor usuari que hagi contractat el servei. Per tant, si podem arribar a un acord, podem ajornar, pues perfecte, si no, pues un bono si a nosaltres ens convé, i si no, en l'últim cas, pues, un reembolsament, si més no parcial, però si bueno, dependrà de cada circumstància i de cada persona, d'aquests gastos que s'hagin fet. I el mateix passa a l'article 36 d'aquest Real Decret. A l'article 36.4 també preveu els supòsits dels viatges, i estem en una circumstància exactament igual. Un ajornament, un bonus, un reembolso, però en tot cas aquests contractes que es demanen impossibles, pues, d'alguna manera s'hi ha de buscar la solució per part de les dues parts.
En fi, escolta, jo us ho poso més fàcil. Us dono un telèfon, 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors i qualsevol dubte allí directament. I allí us passaran amb el professional de cada departament, perquè, aviam, cada història és un món, cada persona és un món i cada contracte és un món, per entendre'ns. 973-28-28-18 o a internet www.q2-consultors.com. Josep Lluís, escolta, bueno, és el que deies, eh? Més val un bon pacte que després allargar les històries. Per tant, és millor arribar a un acord, sempre, i de manera
sempre,
amistosa.
No?
I de manera amistosa. Josep Lluís, parlem la setmana vinent. Que tinguis bona Setmana Santa.
Va. La setmana vinent, aleshores.
Adéu.
Vinga, adéu, una abraçada a tothom. Adéu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Albarrera.
Ja sabeu que els dimarts en aquesta hora parlem de barris i tot i que el Cosme ara no l'escolteu tant com habitualment, el tinc a casa confinat i treballant, eh? Cada dia envia històries i tal. Jo, ara que no ens escolta, la meitat no les puc mirar ja, però ell treballa i proposa i m'envia temes, eh? Encara que m'escolteu a mi, molts ens els proposa el Cosme. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia, company.
Com estàs, per cert?
Bueno, pues yo com toque, confinat.
Fas bondat, però... com es diu aquí, eh? Fas bondat.
Em porto bé.
Però què no es diu a Lleida, fas bondat?
Sí, ja et portes bé, sí, faig bondat.
Claro, home, avui que et dic la paraula lleidatana i tu em contestes amb em porto bé, tu has de dir, sí, faig bondat.
Bueno, anem normalitzant les coses.
O sigui, ara... O sigui, que jo sempre et dic que... Si t'has d'endur el menjar, facis anar la carmanyola i tu sempre em poses bar i em dius la fiambrera.
Sí, ja dic que berberejo si no escopines.
Sí. Bueno, va, estàs bé, eh, Cosme?
Les coses... Si no pomes.
Bueno, va, l'important, que és el tema de la salut. Estàs bé i a casa, a família, tots bé, eh?
Sí, sí. Bueno. La veritat que sí, animant a la gent i des d'aquí, si em permets un moment, Ricard, només, amb una persona que ho està passant molt malament, que des del dia 19 està... Pues, bastant malament amb el tema del coronavirus i es tracta de, bueno, conegut popularment com el Placeto, però que és Sant Josep Vila, que és el que s'acompanya, el que es fa sempre els cargols, a la penya del cargol, les presentacions, que per cert ja puc anticipar que no es farà cap presentació aquest any, i que després de la penya del cargol parlarem també, que s'ha fet actes solidaris, però bueno, des d'aquí la nostra salutació que se'n surti, perquè és una persona entranyable i una persona que fa molta falta, no?
Cosme, degut al tema del coronavirus, ja m'han anat anunciant aquests dies que, sense voler, doncs, es va haver d'aplaçar la Fira de Titelles, que tenia lloc el primer cap de setmana de maig, s'ha aplaçat el 8 de juliol, de moment, i reduït a un sol dia, el 18, perdó, de juliol. Bueno, ara no sé exactament, però és el juliol.
Sí,
s'ha suspès la Festa Major de Lleida. Molts actes diuen que s'aplaçaran i es portaran cap a la Festa de Tardor, que a priori, doncs, aquest any, i escolta, si tot va bé, tindrem moltes coses que celebrar, per tant, pot ser un bon punt de trobada per molta gent. I ahir també ens van anunciar que se suspenien les festes de Moros i Cristians, que és el tercer cap de setmana de maig. El següent, el quart, és la Plec, que de moment no s'han pronunciat, però ja vam parlar amb el seu president, amb el Ferran Perdrix, i clar, ell ja ens va dir que aviam, una cosa d'una envergadura tan gran com la Plec requereix d'uns dies de preparació, per tant, no deuen de tardar massa a prendre la decisió. Per la resta, anem a parlar de barris, aviam com ho estan portant, aviam què s'està fent i què no es pot estar fent. I tinc també a línia telefònica, escoltant-nos i acompanyant-nos des del principi, a la regidora de l'Ajuntament de Lleida, l'Helena Ferrer. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a totes. Com esteu?
Cosme, els barris, com estan?
No, mira, jo només te vull... He dit que t'has avisat una cosa, eh? T'has avisat la Fèria d'Abril.
Ah, la Fèria d'Abril, és veritat.
Sí,
és veritat.
La Fèria d'Abril, que és l'inici de lo que és... Abans...
El maig fester.
Sí, sí, comencé pràcticament amb allò i després ja començàvem amb la Festa Major de Lleida, nos anàvem a la Fira de Titelles, nos anàvem a, com tu dius, a Moros i Cristians i a Palau del Caragol. Mm. Però bueno, jo et puc dir molt ràpidament, abans que entrem a la regidora, que les festes de Rufea ja la, pràcticament ja no les tindrem, que també han perdut pel camí totes les entitats veïnals i cases regionals que participaven a la Setmana Santa de Lleida. Podem dir que Jaume I el Conqueridor pues, no podrà participar en la seva verge que tenen ells, que tenen una verge molt bonica i que tenen també una pietat, que anaven a la seva ovella, que no hi podran anar aquest any, que no es farà el Via Crucis. Tampoc se farà el Via Crucis a la partida de Grinyana i que també, bueno, pues, los de Jaume I el Conqueridor, Pardinyes, los de aquí del carrer Cavallers, los de la Hereta, totes aquestes són entitats que participaran de la Setmana Santa, amb el qual pues, no hi podran participar, però que ho faran amb més alegria. De forma especial, també des d'aquí una salutació als amics de la Somereta, que se van encarregar de fer-ho també de, amb el seu Facebook i que la gent ho van poder seguir. Mm-hmm. Però bueno, són moltes festes. Jo el que diria a la regidora, si hem de tindre por del moviment veïnal i les cases regionals, perquè tot això, ens en sortim més aviat que tard, afectarà moltíssim econòmicament a les entitats des de l'Ajuntament.
Elena.
Bé, sí, evidentment, l'impacte econòmic que suposarà per la ciutat, per les entitats i també doncs, pels veïns i pels veïners serà important. Ara mateix, mireu, precisament estem fent una junta de portaveus quasi pràcticament diària perquè des dels partits de la paeria entenem que no hi ha colors i que ara mateix el principal i el primordial i el prioritari és assessorar amb aquesta emergència sanitària que estem vivint i en segona instància també treballar evidentment doncs, perquè l'impacte econòmic sigui el menor possible i recaigui en la menor mesura possible cap a les entitats i cap als veïns i cap a les veïnes. S'han deixat de fer moltes coses, és cert, i se'n deixaran de fer més, també us ho dic. I ara parlem doncs, d'espectacles, estem parlant de la Fira de Titelles, Moros i Cristians, però també penseu en prendre tota la programació de la Llotja o de Fira Lleida,
sí, sí, sí,
hem començat, si us en recordeu, amb Petitàlia, però això no ha parat i de moment doncs no pararà, seguirem amb aquest criteri.
De totes maneres, Elena, no sé si també estàs sorpresa o si tens constància de que la gent es reinventa també i al mal temps bona cara busquen maneres a través de les xarxes socials o d'altres mitjans, no presencials, evidentment, però per fer coses, és a dir, no estan aturades totes les associacions i entitats de la ciutat.
Ni molt menys. L'activitat no s'ha aturat. Sé que moltes de les associacions de veïns que de la ciutat estan fent activitats culturals, estan fent activitats esportives, enfocades també doncs, als infants, sobretot, perquè els infants i la gent gran en aquest confinament són qui, bueno, pues, doncs, qui més malament ho està passant. I parlem amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns, com a mínim doncs, un parell de cops a la setmana, i us puc dir que tota la voluntat, i més també, evidentment, per part de les coses regionals, estem en contacte doncs, també amb el PRES i amb el COSME, però també amb la resta, informant-les i també doncs, preparant possibles escenaris de cara al setembre-octubre de Festa Major. Per tant, tot això, seguim treballant en tot això, perquè entenem que quan acabi serà més necessari que mai que també les entitats de la ciutat recolzin tota la part més cultural i lúdica.
Doncs a punt d'arribar a la una, avui ha estat amb nosaltres la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Lleida, l'Helena Ferrer, que suposo que, vaja, la major part del temps teletreballant. No sé si t'acostes amb alguna entitat o a l'Ajuntament en algun moment de la setmana.
Doncs si no és extremadament necessari, no, perquè dins de la paeria hi ha alguns regidors que sí que, com que són imprescindibles presencialment, els hi ha fantàstica al Palas, com és el cas del tinent d'alcalde Postius, o doncs, de l'Ignasi Amor, que està a la Palma coordinant la xarxa de voluntariat. N'hi ha que estem doncs, a casa confinats, però sí. seguim treballant igualment. Sí, sí.
Molt bé. Elena, una abraçada i cuida't.
Una abraçada a totes, gràcies.
Cosme, és la gran força també de les associacions, és igual si fa mal temps, busquen la manera.
De veritat que s'estan reinventant, com tu has dit, bona expressió, tant les entitats veïnals, cases regionals, entitats socioculturals. La primícia és que bueno, l'Ignasi Amor està treballant a les seves festes, vol traslladar moltes de les actuacions a les festes de tardor, i ja et puc donar una primícia.
A veure.
Les festes de tardor, imaginativament parlant, separaran a l'esplanada del camp d'esports.
Ah, ah, caram.
O sigui, és una primícia, vale, vale. Es faran a l'esplanada del camp d'esports, una mica com era la revetlla que es feia als camps lícits, la conocida revetlla, vale, de l'escala regional sobre les entitats de cultura popular.
Molt bé, Cosme, que arribem a la una. Escolta, cuida't, una abraçada.
Cuida't molt tu també i la família de Copé.
Doncs apa, mira, amb aquesta primícia del Cosme, arribem a les senyals horàries de la una, després hi tornem al migdia de Lleida, parlarem de molta gastronomia, però també de l'empresa familiar, amb el Marc Cerón, que també ho estan passant malament.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Se confirma el conocido como efecto fin de semana en la crisis del coronavirus. Después del importante descenso del lunes, hoy la cifra de muertos es de 743, lo que suponen 106 más personas fallecidas que el día anterior. A este repunte en la cifra de muertos, el gobierno lo llama ajuste, debido a la disparidad en las notificaciones durante el sábado y el domingo. Aún así siguen insistiendo en que la tendencia es buena y vuelven a remitirnos a los datos del jueves pasado, cuando se rozaron las 1000 muertes. Insistimos en que son datos oficiales, muy inferiores a la realidad y que aún así son insostenibles. Hay 13.800 muertos y la cifra de contagiados está por encima de 140.000, solo superados en todo el mundo por Estados Unidos. Además de recordar a los que se nos están marchando en silencio, hoy hay que celebrar que 2.771 personas se han curado en las últimas 24 horas. Son datos que reflejan cierta mejoría, sí, pero que no invitan todavía al optimismo. Maribel Sánchez, buenas tardes. Maribel Sánchez. Bueno, pues enseguida recuperamos esa comunicación con la comparecencia de los portavoces técnicos del gobierno. Seguimos con una cifra de muertes, ya digo, muy elevada. Casi 750 personas en un solo día. Más de 5.000 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y aún así, en medio de la Semana Santa, la policía y la Guardia Civil están percibiendo cierta relajación en el cumplimiento de las medidas. Han pasado 24 días de confinamiento ya, y ante este escenario anuncian que se intensifican los controles. Juan Baño.
Por los que no lo ponen fácil, por recorrer varios kilómetros para comprar el pan, inventarse una visita a un falso familiar o echar 45 minutos recorriendo media Valencia diciendo que paseas el perro. Comisario José Molina.
En los últimos días hemos observado un cierto relajamiento que no podemos permitir si tenemos claro cuál es nuestro objetivo final. Por eso hemos incrementado la vigilancia durante las noches y vamos a incrementar el número de controles durante estos días festivos.
Policía y Guardia Civil anuncian ese refuerzo de cara a mañana, precisamente el inicio, dicen, de unas vacaciones que no lo son y en las que quedarse en casa no es una opción.
Es una norma. Y hay que cumplirla. El gobierno aprueba hoy la anunciada prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe. Sin detenerse en las fechas de cada país en concreto, la Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar lo que es una evidencia. La salida del confinamiento no va a ser de golpe, sino de forma escalonada. Corresponsal Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países o regiones que hayan instaurado medidas de confinamiento de la gente para luchar contra la propagación del COVID-19 que no suprima esta medida de forma precoz. Según uno de sus portavoces, Christian Lindmeier, uno de los elementos más importantes para evitar una recaída es no suprimir el confinamiento demasiado pronto. Ha puesto el ejemplo de un enfermo que se levantase de la cama y se pusiera a correr antes de lo debido, corriendo el riesgo de una recaída y otras complicaciones.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues seguimos conociendo, Antonio, cifras que reflejan lo que estamos viviendo en esta crisis. Solo la última semana de marzo, el comercio online aumentó en un 73%, según datos de la consultora Nielsen. La Federación de Bancos de Alimentos calcula que 1,5 millones de personas van a poder necesitar de su asistencia para alimentarse durante esta crisis del coronavirus, ya que se traduce en una crisis económica que ya estamos viendo. Y a partir de ahora, WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea en el móvil, solo va a permitir reenviar los mensajes virales una vez por grupo. De esta manera se quiere evitar el envío masivo de bulos y de noticias falsas.
Estamos pendientes de la reunión que ha comenzado hace media hora. Encuentro a tres bandas entre Federación, Liga
Son
y la Asociación de Futbolistas. José Luis Corrochano.
Es una habitual reunión, Antonio, periódica de las tres partes. Vamos a saber de qué se está hablando en ese encuentro que está sucediendo telemáticamente. Cuéntanos, Juan Antonio Alcalá.
Desde las 12:30 del mediodía, en efecto, presiden la sede de Las Rozas Luis Rubiales y están vía telemática Carlos del Campo y Luis Gil desde la sede de la Liga y David Aganzo desde la sede del sindicato AFE. Este es el gabinete de seguimiento del coronavirus y está analizando el estado actual de las competiciones de fútbol en España. El estado actual es de parálisis absoluta y el escenario que se está estudiando es intentar volver a puerta cerrada durante julio y agosto, jugar durante todo el verano, pero todo va a depender, lo están analizando ahora, de la evolución de la pandemia que hoy ha vuelto a repuntar en España. Son 35 minutos de reunión, de momento Corrochano, sin ninguna conclusión.
Y esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha mantenido una conversación con medios internacionales. Vamos a conocer los titulares que ha dejado esta comparecencia. Isao Foto.
Que no se plantea que esta liga no finalice, que se cancele. Después de que se levante el estado de alarma en el país, espera que los equipos puedan volver a entrenar con el protocolo elaborado por la liga. La fecha más optimista para que vuelva al campeonato es finales de mayo. Los partidos serán a puerta cerrada y habrá pérdidas en la liga aunque se reanude el campeonato, unos 150 millones de euros.
Y siguen las muestras de condolencias por el fallecimiento de Radomir Antić, ya saben, entrenador de tres grandes, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, con el que consiguió el doblete, y también de Zaragoza. Allí fue futbolista, jugó en el Real Zaragoza y lo entrenó, y también entrenó al Celta o al Real Oviedo, y como saben, era comentarista de esta casa de Tiempo de Juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un sacerdote italiano que poco antes de morir pedía a todos seguir adelante con ánimo y confiarse a la Virgen en el rezo del rosario.
Esa imagen de Cirilo Longo levantando los brazos en un gesto de triunfo pocas horas antes de morir ha dado la vuelta al mundo. Era el fundador del centro Don Orione, el Cotolengo, en Bérgamo. Sus últimas palabras fueron: no tengáis miedo porque todos estamos en manos de Dios. Nos vemos allí. Durante su ingreso, su esperanza y su fe conmovieron y animaron a todos los enfermos y al personal del hospital donde se encontraba. Pertenecía a la pequeña obra de la Divina Providencia, la congregación fundada por San Luis Orione, al que conoció personalmente en su adolescencia. Su historia la vamos a contar dentro de un ratito al comienzo del Espejo.
Y te escuchamos en 30 minutos, José Luis. Ahora te seguimos acompañando en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, fent ràdio des de Lleida, amb gent de Lleida i per gent de Lleida. Tota la província ens escoltes a través de, per exemple, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, a través de la web, www.cope.es. Allí pots buscar la emissió en directe i triar l'emissora de Lleida. També et pots descarregar gratuïtament l'aplicació pel mòbil. Tinguis el que tinguis, és gratuïta també. També pots escoltar-nos en directe i també pots triar l'emissora de Lleida. I cada, a partir de les 3 de la tarda, cada dia, pots recuperar el podcast del programa. També a través de la web www.cope.es pots buscar el podcast de COPE Lleida i pots escoltar el programa d'ahir, el d'abans d'ahir, el de fa una setmana, el de fa un any, el que necessitis, tantes vegades com vulguis. És la 1:07, al migdia de Lleida. Tot seguit parlarem de gastronomia, també de l'empresa familiar. Contactarem amb el president de l'Associació Empresa Familiar de Lleida, amb el Marc Cerón, i també contactarem amb un client nostre, que és el Toni Márquez, que és el propietari del restaurant Aggio. Amb ell, doncs, volem saber com estan, primer de salut, evidentment, però com ho porten també aquest tema de tenir el restaurant tancat. Recordem que l'hostaleria és un d'aquests sectors que ha hagut de tancar totalment. I, aviam, com es porta això? Perquè tancar una setmana, doncs, a nivell de l'alimentació que tens a la cuina, pots fer de més i de menys, però, clar, quan passen les setmanes, a veure com es porta. Però que, a més, tenen iniciatives a les xarxes socials. Parlarem amb el restaurant Aggio. I tot això fins a les 2 d'aquest dimarts. Recorda, fregant els 14 graus a la ciutat de Lleida, dia nuvolat, ha plogut una mica aquest matí, s'esperen encara algun ruixat, molt feble, no arribem ni al litre per metre quadrat, avui dimarts, i la cosa millorarà de cara cap al cap de setmana. Cada dia ens fa la previsió meteorològica l'Armando Álvarez, ja saps, el nostre meteoròleg que està a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Les dades del coronavirus a Lleida, doncs tenim 1.098 afectats, 82 persones que han perdut la vida i 227 que han estat donades d'alta. Tot això amb dades d'ahir a darrera hora, a nivell local, a nivell general, a nivell d'Espanya, dades d'avui, 140.000 afectats, 13.798 morts i 43.208 persones que s'han curat, que s'han recuperat. Per tant, és una xifra important. La gent es reinventa. Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu uneix els seus productors per oferir els seus productes durant la crisi sanitària. La iniciativa del Parc Al Plat ofereix 7 cistelles diferents, 2 de les quals vegetarianes a través d'una plana web. Busqueu a internet, és una iniciativa maca, i és del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que ha unit doncs, a molts dels seus productors per oferir aquests productes durant aquesta crisi sanitària. Ja sabeu que, vaja, jo ho crec així, s'hauria de disparar el consum de productes de proximitat i de temporada, de les dues coses, perquè és una... Vaja, a nivell de sostenibilitat és molt bo, i a nivell de salut, segons ens diuen els que hi entenen, els nutricionistes, també és una bona mesura. Fem una pausa i parlem de gastronomia.
Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en los campos de fútbol.
27 minutos en la cuenta atrás. ¿Dónde están los equipos?
Pero hasta que llegue ese momento, en Tiempo de Juego queremos darte las gracias por escucharnos. Porque según el EGM, ya sois 1,5 millones de oyentes los que vibráis cada fin de semana con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bueno, no me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
Porque en los momentos difíciles seguimos haciendo la misma radio. Seguimos siendo los mismos con los que has crecido. Los mismos con quienes has celebrado las victorias. Los mismos con los que has compartido las malas noticias.
Mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio.
Hasta que volvamos a vernos en los campos de fútbol, queremos darte las gracias también, porque según el EGM ya sois 750.000 personas las que hacéis que el partidazo de Cope y Juanma Castaño sigan creciendo de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Sabemos que en este momento especialmente, esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Setmana Santa, però... I menys ara, no ens podem oblidar de la gastronomia. I dic i menys ara perquè la gent està entrant a les cuines. Hi ha gent que està descobrint la cuina que té a casa i estan cuinant. I això és una molt bona notícia. Tinc el nostre nutricionista, el Christian Didier, encantat d'això. Perquè ell sempre havia defensat, i com ell molts, que hauríem de cuinar cada cop més, és a dir, res d'ultraprocessats, res de comprar menjar fet, sinó comprar la matèria primera, si pot ser de proximitat i de temporada, molt millor, i elaborar els plats doncs, amb la matèria primera que comprem de proximitat i de temporada. I, per tant, hi ha molta gent que està descobrint la seva cuina, hi ha molta gent que està descobrint, escolta, tinc aquí unes olles, unes cassoles que no sabia que tenia, o un robot de cuina, o una màquina per fer alguna història que alguna vegada, amb alguna promoció, compres i queda arraconada per allà la cuina. Per tant, en aquest aspecte, és una bona època per parlar de gastronomia i per això nosaltres no hem perdut la costum aquí els dimarts, amb el nostre sommelier, ja vam contactar amb l'Associació Catalana de Sommeliers i ens va explicar que un sommelier no només entén de vins, entén de tot el que es menja i, per tant, per això dic, parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Ho dic perquè, això us costarà molt, de desterrar aquesta idea de que el sommelier només entén de vins i de begudes en general.
Bueno, cada cop la gent ja acostuma més a preguntar també, o no consell, però bueno, home, això que què faries tu per dinar, amb això, bueno, és el típico tópico que hem de trencar, no? Però bueno, sí, mica en sí. Mica, no, no hem de, les peces no són bones consejeres.
Ja ho vam fer això, ja ho vam parlar amb l'associació de sommeliers. Escolta, estàs d'acord amb el que jo deia ara al principi, que hi ha molta gent que ha descobert la cuina que té a casa?
Sí, no, i tant. Però clar, perquè ja no és per la part perquè tenim molt de temps, sinó perquè, bueno, pues, aprofitant això, pues, penses, ostres, pues, ja faré jo a l'arròs, no? Que a vegades, pues, no, o no sé, o pasta, o bueno, és igual, no sé.
És una molt bona notícia.
Una agencia. O un cocido, no sé, lo que sempre fa la mama, no? Pues, hòstia, pues, jo crec que és així.
No ens queda com a la mare, però bueno, ho intentem, eh? Però sí,
a
sí.
A mi no, ja t'ho
no,
dic,
no, ni a tu ni a ningú. O sigui, com cuina la mare... I la padrina, ja, si m'apures, no queda mai. Això però és un clàssic.
I mira que jo li fico el mateix, és que fins i tot la truco, mama, però què passa amb això? Però ja l'has deixat... I, hòstia, és que no surt igual,
Sí, bueno, però hi ha una cosa que jo vaig aprendre en un espai de cuina que fèiem fa un parell de temporades, i és que una vegada un xef, un cuiner, em va dir, mira, diu jo... hi ha un plat que he recuperat de la meva padrina i m'he posat amb ell al costat com ho fa, m'ho he apuntat tot i diu, no em surt igual, i si t'hi fixes, escolta, les padrines cuinen sense guió, és a dir, les fins i tot les mesures les fan d'oïda, com el que diu, a la vista, elles van fent i sempre li surt clavat.
A ull, sí, perquè si això a vegades li dic a ma mare, diu, però i això que li fico, diu, pues no sé, fica-li, pues no sé, clar.
Sí, a ull, ella... a ull.
Sí,
però sempre els hi queda bé.
Ostres, sí, i n'altres no, cago en nena, però bueno. Però no, sí que el Didier té raó, perquè l'altre dia vaig parlar amb ell també, i dilluns.
S'ha de cuidar, s'ha de cuinar.
Sí, exacte, s'ha de cuinar.
Sí, escolta, Felip, s'ha de cuinar i ja saps que amb tu parlem cada dimarts de, per què no, de tant en quant a casa també, obrir-nos una ampolleta de vi.
Exacte,
i
sí.
Triar a veure quin s'escau amb el menjar que fem. És a dir, el tema dels maridatges. El maridatge al final només és això.
Així és el casament correcte, perfecte, però d'alguna manera de lo que mengem amb lo vi, ja està.
Uh-huh. I si hem de seguir aquesta norma que dèiem de proximitat, i de temporada, de quilòmetre zero, doncs ens n'hem d'anar cap a la de Costes del Segre.
Tu ja saps que jo porto l'estandard, perquè no tinc una bandera d'aquella, si no la ficaré a la terrassa, de la D.O.
Avui parlem amb la Núria Balaguer, que és la responsable de comunicació i premsa de la D.O. Costes del Segre. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Núria, què tal? Bon dia.
Més producte de proximitat i de quilòmetre zero que la D.O. Costes del Segre no en tenim aquí a Lleida.
Oi tant, de fet és la única denominació d'origen de tota la província de Lleida, és a dir, englobem tota la província de Lleida, per tant, Costes del Segre és Lleida.
Mira, jo a la Núria Balaguer no la conec personalment, i ara m'aventuraré a fer-li aquí una pregunta personal, a veure què tal. Personal, vull dir, és a dir, no, d'això que dèiem al principi, de que hi ha gent que ha descobert la cuina de casa. Núria, escolta, tu normalment cuinaves?
Jo m'agrada molt la pastisseria. Salada no, però la pastisseria sí, m'agrada.
Doncs escolta...
I ara, més que mai, amb nens a casa, pues, estem tot el dia fent... pastissos i coques i, bueno,
doncs pa. Anava a oferir, perquè si un dia necessites algú perquè provi una recepta nova, jo, el tema de pastisseria també és una debilitat. No sé si el Felip també li agrada el tema del dolç, eh?
I tant, no tinc problema amb això,
Pues mira, el Felip i jo ens apuntem un dia a fer una cata.
Quan vulgueu.
Núria, escolta, bromes a part, perquè també la situació està per treure-li dramatisme a tot plegat. Com tenim a les bodegues de la D.O. Costes del Segre passant aquestes setmanes? Com estan?
Bueno, els cellers ho estan passant bastant malament, bàsicament com tots els sectors econòmics, i no som únics i exclusius. Mm. Penseu que dels 38 cellers que tenim a Costes del Segre, la gran majoria distribuïa gairebé en exclusiva al canal d'hostaleria i restauració. I és un canal, bueno, en tancar bars i restaurants. De manera que ara les vendes dels cellers han caigut dramàticament. i l'única opció que tenen els cellers és la venda directa al consumidor final.
Clar. Bueno, i afortunadament, gràcies a les noves tecnologies, perquè això ens enganxa, per entendre'ns, fa 20 anys, i encara que ja havia internet i tot, la infraestructura i tot no era com la d'ara, vull dir que afortunadament, sí, gràcies a les noves tecnologies, algú encara pot anar aguantant, que no és la gran solució.
Sí, perdona, Núria, que hem d'aprofitar les ventes online, no? Però ara mateix, perquè si no, pues, bueno, hem d'ajudar a tothom, no? Però que sí que hem de pensar que quan acabi tot això que hem de tornar a comprar a la botiga del barri, sí. Que és el que parlàvem, no? Que online és perfecta perquè ara mateix que no podem sortir de casa, t'ho porten, els celleristes el que estan fent és que no cobren al port perquè entenen que és una situació extrema i per donar un servei millor, però sí després sí que, sisplau, hem d'anar a la botiga del barri, confiar un altre cop amb el sumilleu, la persona que tenim allà darrere del mostrador i tornar a agafar la confiança, sí. Que és el que farà reactivar un altre cop l'economia que deia la Núria, no?
Núria, parlàvem de les noves tecnologies i hi ha una cosa que ve aparellada darrerament i no a tothom li cau bé, però sí que és veritat que la eina no en té la culpa d'això, que són les xarxes socials. Les xarxes socials són un gran invent. Després, l'ús que en pugui fer anar a la gent, això és una altra història, això és com el mòbil. Escolta, demonitzar el mòbil és un error, que després la gent en faci un mal ús, doncs és una altra història, i amb això ho podríem extrapolar a qualsevol objecte. Un cotxe, per exemple. És a dir, quan una persona doncs, agafa un cotxe i condueix de manera temerària, el problema no és el cotxe, sinó el conductor. Què vull dir amb això? Que les xarxes socials ens donen una comunicació bidireccional cap al nostre públic extraordinària. I vosaltres, Núria, des de la DO Costes del Segre, heu iniciat un concurs que porta el hashtag La teva llar amb Costes del Segre. En què consisteix aquest concurs, Núria?
Correcte. Mira, nosaltres ens vam trobar en aquesta situació de crisi excepcional i llavors vam activar tota una sèrie d'accions a xarxes socials una mica buscant un doble objectiu. El primer, que seria conscienciar els lleidatans de la importància del consum de vi de local, vi de casa nostra. És a dir, creiem que ara, més que mai, cal apostar pels nostres pagesos i el nostre territori i consumir vins de Lleida. I el segon objectiu és el que dèiem ara, ajudar els nostres cellers a que puguin fer aquesta venda directa a consumidor final.
Clar.
Per tant, dilluns passat, fa una setmana, vam engegar un concurs a xarxes socials animant a tots els nostres seguidors a consumir vi de Costes del Segre. És molt fàcil, la mecànica és: tu consumeixes el teu vi, fas una foto, si pot ser una foto divertida, la puges a xarxes socials amb el hashtag La teva llar amb Costes del Segre. Llavors nosaltres, l'últim dia de confinament, diríem que s'acaba el concurs, i llavors triarem les fotos més divertides i comunicarem als guanyadors. El premi serien 3 lots de 7 vins cadascun, fent un petit homenatge a aquestes 7 subzones que té la DO Costes del Segre.
Aquí la imaginació el poder, és a dir, la típica foto de taula parada amb el vi a sobre, o sigui, amb l'ampolla de vi davant del plat, o imaginació el poder, és a dir, la teva llar amb Costes del Segre, aquest és el hashtag. Ha de sortir una ampolla de Costes del Segre. A partir d'aquí, si voleu guanyar el concurs, fiqueu l'imaginació.
Exacte. Això és.
Felip, tu pots participar o no?
Jo no participaré, va.
És que el Felip és com que és l'ambaixador de la DO Costes del Segre, podríem tenir aquí interessos creuats, eh?
No, imagina't que després me toca a mi i la gent pensaria, no, això que li toqui amb algú, lleidatana aquí o lleidatana, que estarà més content. Està clar que aquesta acció, la setmana passada, pues, ja vaig parlar amb la Núria i per mi, no només ara perquè estem a casa, no? Però per mi sempre han sigut els vins de la DO, qualsevol celler, parlo, no parlo d'un en concret, ¿vale? A nivell top de qualsevol DO de fora d'aquí de Lleida. El que passa és que bueno, sempre hem tingut aquesta, o tenim aquesta lluita, no? Per les xarxes, la veritat també ho està veient, que hòstia, hi ha molta gent que cada dia, no sé si podem comptar, Núria, que hi ha 10 o 12 fotos o 15 fotos cada dia, no?
Sí, sí, la resposta a la crida del molt xula, concurs ha sigut molt positiva. La veritat és que ens estem meravellant, no?, de tota la gent que està penjant les seves fotos. La veritat és que molt contents de com està funcionant. Sí.
Uh-huh. Escolta, Núria, sé que també a través de les xarxes socials, a part d'aquest concurs, que com parlaves, doncs, a part de ser concurs, vol donar visibilitat als diferents cellers de la Deo Costers del Segre, vosaltres també a través de les xarxes socials n'esteu parlant, de tots els cellers, de tots i cadascun, ensenyant el seu producte i també si disposen de venda online.
Exacte. Paral·lelament amb el concurs també hem engegat una estratègia de visibilització dels vins de Costers del Segre. És a dir, cada dia fem un post amb un vi d'un celler de la nostra DO i especifiquem directament, doncs, si té botiga online, o hi ha cellers que no disposen de botiga online però sí que fan entrega a domicili. Llavors clar, posem les dades.
Clar, clar.
I d'aquesta manera tenim intenció de que un vi de cada celler, dels 38 cellers que pertanyen a Costers del Segre, pugui sortir a xarxes i puguem donar les dades de la seva botiga online. Uh-huh.
Doncs ja ho veieu, al mal temps bona cara, és a dir, davant de les adversitats, inventiva, imaginació, i des de l'ADO a Costers del Segre, que evidentment no són aliens als problemes que tenen els seus cellers, com en general, com ens ha apuntat la Núria, no només els cellers, sinó molts altres sectors, doncs estan tenint dificultats aquestes darreres setmanes. Imaginació al poder i inventiva. Ells, a través de les xarxes socials, et presenten a tots els cellers que composen la DO Costers del Segre i t'ofereixen, doncs, les maneres de posar-te en contacte amb cadascun d'ells perquè alguns d'ells, o uns quants, fan entregues a domicili i podeu fer també les compres online, que no sempre tot s'ha de reduir presencialment. Ara que dic això, també trenco una llança, Felip i Núria, estareu d'acord amb mi en que quan tot això s'acabi puguem sortir, feu visites als cellers de la DO Costers del Segre, que hi ha cellers molt macos que a més organitzen visites de cap de setmana, i és una oportunitat per conèixer, escolta, d'on surt aquell vi, conèixer les persones i els llocs, hi ha llocs, hi ha racons molt macos,
Jo des d'aquí, Ricard, si la gent s'ho vol apuntar, no tinc cap problema en si la gent no vol fer una trucada o un correu electrònic o el que sigo, ¿vale? Puc ajudar qualsevol a fer el contacte. Si la Núria en aquell moment no pot agafar, no tinc cap problema en fer la gestió de que tothom, per famílies, per un grup, la Núria sap que tot el que sigui possible de fer dintre de la DO i amb cellers més petits que estan més junts d'aquí de Lleida, que a vegades la gent té aquesta por de marxar una miqueta més junts, jo m'ofereixo a fer tota la gestió i el que sigo necessari per fer aquestes visites a partir de que el contracte s'acabi, que començarà el bon temps també.
Sí, mira, arribarà tot junt, les coses com sigui. Escolta, Núria, el Felip l'havíem d'haver importat abans, a Lleida.
Ja. Home, s'ha de reconèixer que és un dels nostres principals ambaixadors,
Sí, sí, sí. No. Aviam, jo el vaig conèixer així, vull dir, el Felip, però l'havíem d'haver importat abans, cap a Lleida, perquè, escolta... En fi, escolta, bromes a part, és una magnífica iniciativa. Seguiu a les xarxes socials la DO Costers del Segre i teniu aquest concurs, però a més us podeu posar en contacte i conèixer els diferents cellers que formen la DO Costers del Segre. Avui hem parlat amb la Núria Balaguer, és la responsable de comunicació i premsa de Costers del Segre, de la DO Costers del Segre. Escolta, Núria, que ha estat un plaer conèixer. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa.
Gràcies a tots vosaltres.
Núria, un petó, cuida't.
Gràcies, Felip.
Que vagi bé, cuida't,
adeu. Adeu, adeu. I, Felip, doncs, no t'ho dic en broma, això, t'havíem d'haver importat abans, a Lleida.
No, ja ho sé, gràcies. Això que m'has dit, mira, piel de gallina, ara mateix.
No, jo li dic en sèrio, vull dir, jo... El Felip el vaig conèixer d'una manera totalment circumstancial i aliena a la ràdio, i li vaig fer una proposició indecent, però així, obertament. Escolta, què et semblaria venir a la ràdio a explicar-me coses? I escolta, ell em va dir, no, perfecte, perquè a més no sé què, bla, bla, i jo crec que la tercera frase que em va dir va ser, sí, perquè la DO Costers del Segre l'hem de promocionar. I estàvem parlant d'una altra història totalment diferent, eh? Vull dir que a part, arrel d'allí, doncs, bueno, ja ho escolteu cada dimarts. En fi, vale, pues no participes, però tu ves mirant les fotos a veure si treus alguna idea.
No, però el que deia amb la Núria és veritat, eh? Pensa que cada dia arriben a...
Que sí, que està molt bé.
De la DO, 12 o 15 fotos, tio, de gent que ha comprat el vídeo o a la botiga o l'ha demanat per online. I jo pensava que no hi havia una situació gran i que cada dia és més, eh? Doncs... Evidentment, hauria de ser més bèstia encara, però
bueno,
jo crec que al final...
És un primer pas.
Sí,
és un primer pas. Escolta, per fer el segon pas s'ha de fer primer el primer. Mira, mai millor dit.
Exacte.
Felip Urbano, sommelier, ens acompanya tots els dimarts a l'Espai de Gastronomia i com sempre és un plaer. Cuida't, sí, Felip.
Cara. Una abraçada, cuida't. Que vagi bé.
I ara senyals horàries perquè arribem a 2:15. Tot seguit contactem amb el Marcerón de l'empresa familiar i després amb el Toni Márquez, del restaurant Agio, per seguir parlant de gastronomia aquí, a COPE Lleida.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, d'aquí uns minuts parlarem amb un empresari, lleidatà, propietari d'un restaurant. Ja vam parlar la setmana passada amb el gerent de la Federació d'Hostaleria, amb el Ramon Solsona, i bueno, vam poder copsar el que qualsevol persona amb dos dits de front intueix, que el sector està passant per unes dificultats gravíssimes i que des de l'àmbit polític, doncs, de moment, poques solucions els estan oferint. Recordem que quan parlàvem de la setmana passada, parlàvem de dificultats, just es va carregar tots els càrrecs dels autònoms, per exemple, no? Són aquests detalls que, bueno, doncs potser el càrrec de l'autònom no t'acabarà d'enfonsar, però és aquell detall que dius, ups, quina falta de sensibilitat, no? Hi ha un altre sector que m'agradaria copsar i és un sector que tenim molt ben representat a Lleida i és el tema de l'empresa familiar. Tenim, doncs, tot una saga d'empreses que tenen, doncs, el seu origen i posterior desenvolupament a la tradició familiar i estan associades amb una associació, que és l'Associació d'Empresa Familiar, i parlem avui amb el seu president, que és el Marc Cerón. Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Moltes gràcies.
De fet, bueno, una empresa familiar no té res especial respecte a qualsevol altra empresa, sinó que ha anat passant de generació en generació i que sempre, doncs, ha estat sota la tutela d'un membre del mateix llinatge familiar, no?
Exacte. Les empreses familiars actualment a Lleida ocupen el 93% del teixit empresarial. I és, com a temàtica, doncs, bueno, com a la peculiaritat d'una empresa familiar és que està, doncs, dirigida o és propietària, doncs, una família, no només una família, sinó també de primer o segon grau, pares i fills, sinó també de tercer grau, a vegades cosins, tiets, i és això, no? Doncs, que nosaltres tenim aquestes... no dificultats, però sí aquesta particularitat de que hem continuat amb els anys i l'han continuat a dirigir la mateixa família i intentant que hi hagi bon rotllo i defensar els principis per beneixer.
Sí, sí, que això són... Bueno, això són... No és el tema que parlarem avui, però recordo fa dues temporades que amb el Marcerón vam conèixer una empresa cada setmana, i els que eren empresa familiar, doncs, tenien aquest hàndicap, no? A més, a vegades, doncs, els teus descendents no volen seguir amb el negoci, de vegades sí, però de vegades no, i per tant, doncs, és un hàndicap a més a més. Marcerón, escolta, com a president de l'Associació de l'Empresa Familiar de la província de Lleida, vosaltres teniu més de 50 empreses associades. Has pogut copsar com estan els ànims aquests darrers dies?
Sí. A veure, nosaltres a nivell d'associació tenim bastants sectors representats, des del món del comerç, la distribució, l'alimentació, el tema de la construcció, i tenim negocis que actualment estan tancats, doncs, perquè els decrets que va sortir de decret d'estat d'alarma es van obligar a cessar la seva activitat temporalment, o bé d'altres que estan doncs, contribuint a la poca... moviment econòmic actualment ja a la província de Lleida, no?
Clar.
Tenim gent que està amb ERTOs, tenim gent que està amb ERTEs temporals, i no, i que digui tothom ho està passant doncs, com pot, no?
Parlaves dels decrets, evidentment, com que estem en un estat d'alerta sanitària, doncs aquests decrets prevalen per qualsevol, per sobre de qualsevol història, però no sé si trobeu en falta una mica, jo ho deia al principi, una mica de sensibilitat, no?, cap a, en aquest cas, l'empresa familiar, però sobretot el tema d'autònoms i petites i mitjanes empreses.
Correcte, a veure, nosaltres hem de ser conscients que les famílies propietàries avalem el que passa a l'empresa mitjançant el nostre patrimoni familiar, és a dir, que ens hi exposem més encara en joc. Què vull dir amb això també? Pues que hem de defensar no el que ens està passant ara mateix, aquesta malaltia, sinó les seqüeles que deixarà tota aquesta malaltia i que amb el nivell econòmic i empresarial no seran poques. I nosaltres ens preocupa bastant totes les actituds que venen des de, sobretot el govern, des de Moncloa, des de Madrid, perquè han anat a salto de mata, no han fet unes respostes fermes, no han, tal com han anat passant les setmanes, han sortit diferents coses noves, però que tot i així no satisfan el que realment ens trobarem els propers 6 mesos, un cop tot es torni a restablir, que serà llarg, costós, i costarà molt de poder tornar a obrir, generar moviment econòmic, que hi hagi consum, i ens preocupa molt, tot i que han hagut línies ICO avalades pel govern, però que tot i així les van treure la setmana passada, les estan començant a comercialitzar els bancs, i no és suficient amb tot el que arribaran a demanar les empreses. És a dir, que aquesta setmana haurien de pensar a obrir una altra línia d'avals o a generar noves opcions a les quals acollir les nostres empreses, si no veiem el futur molt complicat.
Clar, el primer de tot, evidentment, i això ho tenim clar tothom, és l'àmbit sanitari, el tema sanitari. Evidentment s'ha d'aturar el coronavirus, s'ha d'impedir que mori ningú més, s'ha de curar la gent, això ho tenim claríssim, però des de la primera setmana aquí a Copelleida en vam parlar, i en vam parlar amb diferents polítics i diferents empresaris, hi havia un segon problema que s'estava començant a manifestar o a gestar, que era tot el tema laboral i econòmic. Aquest tema, si no es porta bé, pot esclatar a distància, és a dir, quan el tema sanitari millori o fins i tot sigui solucionat, ens podem trobar amb el tema econòmic i laboral, llavors, en ple estiu, i no sé si començarem a recordar el tema del 2007-2008, eh?
Sí, a veure, estem davant d'una nova crisi econòmica que esclatarà, i no només a nivell local o estatal, sinó a nivell mundial, no? Perquè tenim des del que va començar a Xina i ara mateix el que està passant als Estats Units, tenim un gran futur en el qual haurem de superar els propers mesos. I a nivell local, òbviament, després de 1 mes, 2 mesos de nula activitat econòmica, tornar a restablir el consum, tornar a restablir que la gent surti de casa, tornar a restablir el que faci falta, costarà molt perquè no genera res d'ingressos, les empreses ho estem patint i ens endeutarem més del que estem encara endeutades perquè no hi hem acabat de sortir de la passada crisi i òbviament l'Estat ha d'assegurar mecanismes o maneres en el qual puguem tornar a restablir tota l'activitat econòmica de casa nostra. I no és una gran feina la que tenim davant, no? Però realment, com bé deia abans, en el nou cas de les empreses familiars, òbviament ho tindrem molt difícil, sense que ens afecti el patrimoni familiar, l'endeutament de les famílies i assegurar el lloc de treball dels nostres treballadors.
Clar. Per cert, us dono una plana web que és efamiliar.net. Allí trobareu... Bueno, us podeu posar en contacte amb ells, de totes maneres. Efamiliar.net, tot junt. Parlàvem d'aquesta associació d'empresa familiar, Marc, és a nivell de la província amb més de 50 empreses associades, però ens parlaves al principi d'un percentatge alt, del 93% d'empresa familiar a la nostra demarcació. És una bona xifra, és una bona tradició la que tenim.
Sí, a nivell inclús espanyol és el 90%.
Imagina.
És a dir, que el teixit empresarial i a nivell europeu estem parlant del 87%, igual que als Estats Units, més o menys. Òbviament, les empreses estan formades per famílies. Pot començar un pare, la pot continuar un fill. També hi ha aquell dilema de tota la vida, no? De la primera generació la fa, la segona la manté, la tercera la destrueix, això no hauria de ser així. Ja tenim empreses que porten 7, 8 i 9 generacions, és a dir, que s'han posat d'acord pares, fills, tiets, cosins, i continuen, no? Inclús empreses que no les dirigeix la família, però la propietat ho és, no? Hi ha persones externes que l'estan dirigint, com pot passar moltes empreses. Però sí que estar nosaltres, quan vam començar fa 20 anys, que farem l'any que ve, l'associació, el que volíem era ser un paraigües de diferents sensibilitats que pogués ajudar-nos a poder mantindre l'esperit de la família, l'esperit de l'empresa, i fer un lobby en el qual també poder defensar, pues, des dels impostos de successions, que castiguen molt, com sí. Podem fer un relleu generacional o una successió empresarial, fins a poder donar un altaveu, donar una sèrie de solucions a diferents empreses com les nostres.
Doncs hem parlat amb el Marc Cerón, és el president de l'Associació d'Empresa Familiar de la província de Lleida, amb més de 50 empreses associades, però ja ho veieu, que el teixit de l'empresa familiar és el majoritari, amb diferència, a les nostres contrades. Jo crec que això també comporta una major sensibilització de cara cap al negoci. Escolta, si al final és una cosa que has vist a casa i has crescut, segur que tu mires amb els altres ulls.
I un arrelament al territori. Clar,
per suposat. I tant que sí. Marc Cerón, escolta, no t'he preguntat, espero que esteu tots bé a casa.
Sí, en el meu cas, la primera generació està confinada, perquè és un factor de risc,
sí.
I a casa meva, pues, tant les meves filles com la meva mare com jo, estem tots sants, no, ni a la nivell empresarial, cap persona de l'empresa ni de les seves famílies ha tingut cap.
Molt bé.
Cap ensurt amb el Covid-19.
Molt bé. Marc Cerón, escolta, gràcies per atendre'ns. Enhorabona, ànims i una abraçada.
A vosaltres i gràcies per tornar a confiar-hi.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
¿Qué me dices de esa maravillosa sensación de una ducha con agua cristalina de montaña? Sin cal, sin cloro... Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa. Sed de innovación.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, hi ha una cosa que sí que hem detectat amb aquesta crisi sanitària, amb aquest confinament, amb tot plegat. Bueno, diverses coses, Jo suposo que sortiran llibres d'això d'aquí uns mesos, però hi ha una de les coses que positiva, que crec que hem tret, i és que la gent s'ha tornat a posar a cuinar a la cuina, a cuinar a casa. Això els nutricionistes fa molt temps que ens ho diuen, que hauríem de tornar a cuinar, que res de comprar ja producte cuinat i fet i preparat, industrialitzat, etc. No, comprar els ingredients i, si poden ser de temporada i de proximitat, molt millor, i cuinar els plats. I això, doncs, mira, ja sigui perquè tenim més temps, perquè la gent sempre té aquella veneta de cuiner amagada i l'excusa de no tinc temps, ara no la podem treure, la gent s'està volcant a les cuines. I això és una bona notícia, per què no? Sabeu qui també ho fa? A casa. però també li toca fer a casa. Doncs el Toni Márquez, que és el propietari del restaurant Agio, que ja coneixem. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, espera, jo ara m'he aventurat, però suposo que et fan cuinar a casa, no?
Bueno, a veure, no em fan, és un acte bueno, totalment voluntari. Ahir, de fet, em va donar festa la dona i va cuinar ella.
Ah, bueno, però... bueno, de totes maneres, suposo que en aquesta època de confinament, cuinar a casa per doncs, pels de casa també és un plaer, no?, un luxe.
Bueno, la veritat és que la meva manera de col·laborar és el que hi ha, no? Que cadascú fa la seva feineta, jo m'estimo més cuinar que estar fent llit i rentar roda.
Bueno, això s'ha de repartir, vull dir que, evidentment. Escolta, no se t'han anat, els primers dies no se t'han anat una mica les mesures, perquè clar, no és el mateix cuinar per 40, 50, 100 persones que tens al restaurant que per cuinar per dos o tres.
Bueno, és un tema que el tenim bastant controlat, tot i que a vegades sí, no? Però llavors li passo... Tinc un veí que és un amic molt tècnic i de tant en tant li passo un tàper.
O sigui, no es fa malbé res?
No,
no, es fa malbé
no perquè res. La meva cuina es basa, o sigui, el que penso es basa en aprofitar el producte que tens a casa, com reciclar-lo,
clar,
i fer plats que ni que no siguin de catàleg, però, bueno, pues això, la teva fantasia, la teva gràcia, i saber aprofitar productes que penses que solament servien per una cosa, no?
Clar. El restaurant Agio ja sabeu que està al carrer Templers de Lleida i a més, doncs estan a les xarxes socials, mira, concretament al Facebook, busqueu restaurant Agio i trobeu doncs, tot el que ens van penjant el Toni i companyia. Escolta, Toni, com a clients de la cadena Cope, et volia preguntar, ja vam parlar la setmana passada amb el gerent de la Federació d'Hostelers de la demarcació de Lleida. Suposo que per vosaltres, que pràcticament no tanqueu om tot l'any, haver de tancar el restaurant durant tant temps és un cop dur, eh?
Bueno, a veure, sí que és molt dur. A més, sí que tanquem, eh? De fet, o sigui, acabem d'arribar de vacances i ens van agafar, pues, amb el teu girat per això, no? Perquè a través de fer vacances encara no t'ha recuperat que has de tancar, no? Mm-hmm. Però sí que és molt dur per una qüestió, primer, el tema sanitari, per la gent que està patint la malaltia, mm-hmm, les baixes que ha hagut, l'esforç descomunal que està fent la gent de sanitària, la gent de d'aquí de Lleida, del país, de tot arreu. Bueno, tots els involucrats, tots els que estan a primera fila intentant que això es faci de la millor manera possible, no? Uh-huh. Però és de cara al restaurant, pues, pensa que ens va agafar un cap de setmana, està en ple de material, amb gènere perecedero, que jo pues, cada dia sí, dia no, anava baixant i anava triant i em va saltar el buit i tal. Però... bueno, són mal de coses que no pots donar ni a cap organització, no? Primer perquè el que no m'agradaria que m'agradaria donar una cosa que fa mal bé en quatre dies, clar, m'entens?
Clar, és que clar, estem parlant de menjar i l'alimentació, que a més vosaltres compreu fresc i el que dèiem, que ara la gent s'està volcant a cuinar a casa, que és una cosa que ens recomanen els nutricionistes, vosaltres al restaurant poca cosa compreu feta, és a dir, per això teniu una cuina i els cuiners i es cuina. Clar, no és el mateix emmagatzemar material... taules, cadires, per exemple, no? Doncs escolta, això ho apiles, ho protegeixes de la pols i cal i ja està. Vull dir, això no es fa malbé. Però clar, tot el que és... A veure, el que està congelat, Toni, suposo que aguanta un temps, però aguanta sí, però uns
estrena,
mesos.
També, o sigui,
sí, correcte.
S'oxida...
Sí, o sigui, no és per sempre, congelar.
No, que va, o sigui, a veure, ultracongelat encara, però nosaltres no tenim aquestes eines, no?
Clar.
O sigui...
Clar, però tot el que és fresc sí que és un problema. i carns i peixos, tot això és un problema. Això té una data de caducitat propera, per entendre'ns.
Home, evidentment hi ha coses que han envasat que seran per consum o per derivar algun tipus de menú, perquè, clar, són productes de primera qualitat que els oferim frescos.
Clar, clar.
I ara estaran perfectes, però no en la qualitat que volen donar.
Sí, 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 t'entenc perfectament.
La nostra carta, no? Llavors, doncs, bueno, farem alguna coseta per donar-li salida i, a més, molt a l'abast de tothom, no?
Toni, amb una empresa familiar com la vostra, amb un restaurant com el vostre, laboralment i econòmicament, com tots, suposo, però està sent un cop dur, suposo.
Sí, sí, els béns col·laterals seran molt, molt bèsties. Molt bèsties, que pensa que, a veure, si no tornem, no solament gradualment, sinó amb ganes i alegria, no nosaltres, petarem molt, no? Perquè està molt greu la cosa, o sigui, pensa que per ara el govern està parlant molt, però realment jo no he notat res encara, no? O sigui, han cobert totes les nostres despeses i hi ha moltes empreses que viuen al dia, però no perquè viuen al dia perquè les fa il·lusió i s'havia acabat la crisi, sinó perquè encara anem a cua de la del 2018, no?
Clar, clar.
I llavors és molt complicat el tindre de tancar després a lo que conlleva, pues bueno, nosaltres han fet un ERTE que nos lo han concedit, però jo no sé si encara li han pagat l'altre part als treballadors, no? Que això ens fa patir molt, no?
Bueno, avui m'informava un col·laborador d'aquesta casa també, que està afectat per un ERTE, que a priori els 15 dies de març, això em deien, jo no, això no ho he comprovat, però que els 15 dies de març els hi abonarien el 10 de maig. El 10 de maig. Clar, és un desfase temporal fort, és pràcticament un mes, un mes i mig quasi bé de retard, i la gent a vegades viuen al dia i això és un problema.
No, però molta gent, perquè, a veure, molta gent per què viu al dia? Perquè després de la crisi del 2008...
Clar, és que la tenim tan recent...
Es va tancar molt, i vinga, estalviar, i vinga, com formiguetes, i ara arriba un moment del dia, i han de viure, cony. És com fer un esforç per sortir important, no? I per això tothom ha agafat una altra manera de viure i viu al dia i no s'està de res, sense descontrol, però, bueno, volen gaudir de la seva joventut també, no? Sí. O sigui, i per això no s'ha agafat tot, pues, amb les economies molt fràgils que no te pots permetre tants dies sense cobrar, no?
Correcte.
Perquè has de tindre les teves responsabilitats.
Jo des d'aquí us faig una crida. Quan això passi, que passarà, que això ho tenim claríssim, que passarà, quan això passi i puguem tornar, us recomano. I si voleu, després m'envieu un WhatsApp i em dieu si tenia raó o no. El nostre número és el 664-526-180. 664-526-180. Jo us recomano, entre d'altres coses, que us n'aneu a l'Atjo i us preneu la pizza número 1. El Toni ja sap quina és. La picant, que és la meva.
Mira, precisament...
Aneu allà i la proveu. I em dieu si és bona o no és bona. Pues mira, això ens ho posem com a deures. Quan torneu a obrir, cap a l'Atjo, a fer aquella pizza. Entre d'altres, que el restaurant Atjo ja sabeu que...
Hi ha més coses, però bueno, el tema de pizza, l'encert és per una raó, perquè com quedarem tots molt tocadets, pues tendrem de fer coses més properes, no? I una d'elles és desenvolupar una carta de pitges,
sí,
més moderneta, més xula, més divertida. Farem una línia de carta nova, diferent, a veure si entre tots superem aquest espai.
O sigui, veig que no pares, Toni?
Bueno, és que no em queda un altre, no? Nos tenim de fer a mig de tot, si no, això no... amb alegria i amb actitud sortirem.
Escolteu, mira, si busqueu el Facebook Restaurant Atjo, amb dos G's, Restaurant Atjo, veureu pues, tot el que publiquen des del Restaurant Atjo, i entre d'altres, aquests dies, el Toni s'ha dedicat a anar penjant i parlar de certs aliments i de certs menús. Escolta, et va costar ficar-te de moment darrere de la càmera, que de cara no, o sigui, no té vida.
No, però, bueno, a veure, vam començar, te dic, el fet és una plataforma que es diu Què dinem avui?
Què dinem avui?
Sí, i penjo algo al Facebook. Hi ha una persona que se, que importa la pàgina, no recomano molt entrar a la pàgina, que està una mica retrasada. El fem un tema a diari, llavors el fem al Facebook, i concretament el que cuinen avui, no? Algo al Instagram i tal. Al començament sí que sortia, però dic, no. Allí l'important és el producte, que jo, mira, una roqueria que estic fent, me deixa la barba fins a veure si es fa de Papà Noel o què.
Bueno, pues... has de penjar un vídeo quan te la vaigues a afeitar ja, eh? És a dir, sí, l'antes i el després.
És una mesura de temps. És una mesura de temps, saps lo que he fet?
Escolta, i quan me deix ja?
No, em preocupa per això, perquè ja quan m'arrasco ja perdo els dits.
Escolta, estava mirant, entre d'altres, un bacallà amb carxofes, que això és de temporada ara, eh? És,
Sí, bueno, es tracta d'això.
Que tenia una pinta... Oh.
Les carxofes s'oxiden molt, molt ràpid. Però bueno, vaig fer un bacallà amb carxofes amb un pil de sacoma, que molta gent deia, què és això de sacoma? Però la filla em va regalar una sobrassada picant, i llavors, perquè veguis que es poden fer coses... Pues, mirava una mica a la nevera, pues, vaig fer la salsa lligada al bacallà, li vaig ficar pues, la sobrassada aquesta, que li donem una marceta brutal, no?
Bueno.
I vaig fer un arròs de verdures amb cargols sense la clasca, o sigui, me va entretindre el que vaig cuinar abans, el que vaig treure, o sigui, que, bueno, pues, coses divertides, no? I, evidentment, sempre aprofitant al màxim tot el de la nevera. I congelador, que tothom té coses al congelador.
Sí. Doncs, escolteu, quan anem a la botiga, comprem amb cap, amb seny, proximitat, de temporada... Si pot ser re ultraprocessat, sisplau, que ara tenim temps, ara ja no és l'excusa del temps. I si no sabeu què fer, al Facebook del restaurant Agio, que allí et donaran idees. Ja us dic, aquest bacallà amb carxofes tenia una pinta... Clar, ho fa el Toni, per tant, amb ell li queda bé. Però, bueno, si teniu bon material, també serà bo, segur, fet a casa. La qüestió és que la gent ho provi,
Mira, hem fet hasta un bullit de... Perquè, hòstia, què fem, bueno... Pues venga, fem una sopeta, cigrón i los tots de por, o sigui, vam fer un bullit, perquè fem coses senzilles, però autèntiques també, no? En les coses que tens, no? Bueno, en fet, sí, pues, jo pensava, lo tonto, perquè hi ha un munt de receptes,
veus?
No?
Veus? No.
I la gent me pregunta, ei, com se fa, quin temps de bullició? L'aigua, quina mida, què tal? Perquè faig arrossos també, faig... Bueno, de tot una mica... El cas és entretenir, o sigui, no és un tema banal de dir, jo sóc el més xulo i fico aquí receptes, no. És per entretenir a la gent que està confinada i donar idees, interactuar una mica, sí, de manera positiva, no?
Toni, el 2007-2008 va venir la crisi, aquella que pràcticament havíem oblidat ara. Qui ens havia de dir que escolta, que tot just oblidada una, ens tocaria l'altra, però, bueno, quan siguem grans ho podrem explicar, això, les batalletes
bueno,
aquelles.
Bueno, jo, quasi tot el que penso l'emplato amb una vaixella que te la dona del Dalí, eh? I per què? Pues ja sé que et sonarà, però és de veritat que és veritat. Des que van aixecar la tumba del Dalí s'ha tornat tot surrealista. I per fer un homenatge l'emplato tot amb aquesta vaixella.
Molt bé. Hem parlat amb el Toni Márquez, com sempre, és un plaer. Ja saps que és el propietari del restaurant Agio, estan al carrer Templers, i amb moltes ganes de que tot torni a la normalitat, de que puguin tornar a obrir, de tornar-te a rebre a casa seva, perquè a més el Toni, quan et rep al seu restaurant, et rep com si estiguessis a casa, eh? A més, menjaràs com a casa. Aviam, jo és que hi he anat molts anys i, per tant, sé de què parlo. Per tant, de totes maneres, escolta, si vols, tu hi vas i ho proves. Si no estàs d'acord amb mi, m'envies un missatge, però jo crec que no. Que et semblarà correcte. Carrer Templers, allà està en el restaurantatge, de moment els pot seguir a les xarxes socials, i pensant novetats per quan puguin tornar a aixecar la persiana, quan puguin tornar a obrir, a començar amb més força que mai. Toni Márquez, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu, una abraçada.
I un altre per tu i per tota la família. Bueno, suposo que esteu tots bé.
Tots bé, eh? Que no t'ho he preguntat jo també. Suposo que tots bé també, a vosaltres.
Sí, aquí som a casa confinadets i nos han portat a la mare de la Maribel perquè estic aquí sola allà al seu pit. I, bueno, i aquí fem feina i passant els dies, passant els dies i que, bueno, que sigui el més aviat possible, però, bueno, ens han de tindre...
No, no, però que sigui segur, que sigui segur, sí.
Sí, sí, hem de tindre aquesta obligació humana de ser tots responsables i ara és un tema sanitari, és el que toca.
Sí, 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 correcte.
I després pues, tirarem endavant, que és el que hauríem de fer des de dalt, no? Freneu-lo tot i quan tornem a la mobilitat, al moviment normal, pues parlem-hi. Mm-hmm.
Toni, una abraçada.
Doncs molt bé, igualment per tu i per David també, el Juanjo, i bueno, per tot l'equip, que sé que també sou ahí al...
Bueno, estan a casa però ho estan escoltant, o sigui que els hi arriba.
Bueno, sempre hi ha algú, sempre fan feina, no?
Sí.
Vinga, doncs una abraçada.
Gràcies, Toni. Direct d'escapar les senyals horaris que ens indiquen que hem arribat a les dues. Dimarts, avui, de Setmana Santa, encara que sigui estrany. I avui, Dia Mundial de la Salut. Mentre tinguem salut, escolta, el de més, el que ens diguin. Queda't a casa? Doncs queda't a casa. Demà hi tornem. Pots escoltar la ràdio a les 12:20, de 12:20 a 2, des de Cope Lleida et portem tota l'actualitat de les nostres contrades. Escolta, una abraçada. Fins demà. Salut. Adeu. Sí.